si hi ha algú que alguna vegada ens parla d'ordre, aquesta és la Marta Oliva, que ja la tenim amb nosaltres als nostres estudis. Molt bon dia, Marta.
Bon dia, Mercè.
Què tal? Com estàs?
Molt bé, molt contenta.
Ja et veig, aquí estàs ballant a ritme de la música, cosa que no es veu, eh?
M'encanta aquesta sintonia.
Fa molt per tu, eh? Sí. Seria de la música que et posaries per fer endreça, Marta?
Sí, 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 totalment. Jo necessito ritme i vinga, vinga, vinga. Hi ha moments de tot, però per fer endreça...
Ets de les que es posa la música de fons, amb auriculars, què fas?
Depèn del moment. Si m'haig de concentrar molt, amb auriculars, perquè així com que sento que m'enfoco més, no?
Sí.
I si haig d'anar, bueno, que estic en un sol lloc, que no m'haig de moure gaire, potser sí, en altaveu. Però la majoria en auriculars, no sé, m'enfoco més.
Mira, tenia una mica de curiositat. Per cert, si no sabeu qui és la Marta Oliva, doncs la podeu seguir per Vida Ordenada Oficial. Allà doncs, trobareu tot allò que fa, ens dona de tant en tant algun tip, com els que ens porta a la ràdio.
Sí, 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 sí. Avui m'agradaria parlar-vos d'una cosa que la gent sovint... quan té converses amb mi d'ordre i tal, és un tema que és una pregunta que em fan sovint i que bueno, m'agradaria parlar-ne en algun moment i avui és el dia. Dic que el proper dia que vagi a la ràdio hem de parlar d'això. I és com crear hàbits d'ordre però que durin en el temps, no? Perquè és en plan, bueno, jo he ordenat però és que no m'ha durat gens, no? Aquest comentari.
Ja.
I la veritat és que penso que sí, que es pot implantar un sistema i que duri.
Que bé, doncs anem a buscar paper i boli, perquè això ens interessa. I si ara no podem, perquè estem conduint, per exemple, sempre ens podem descarregar el podcast i prendre nota.
Sí, senyora.
Per què comencem, Marta?
Doncs mira, com et deia, jo quan vinc a Ràdio Vilafant a parlar-vos d'ordre, sempre potser penseu que l'ordre que us explico va de tenir la casa impecable... Però, com sempre us dic, l'ordre no va de perfecció, almenys per mi, sota el meu punt de vista, no? Va de benestar. Va de tenir una casa que ens acull després d'un dia difícil, que ens posa les coses fàcils en el dia a dia i que ens permet viure amb més calma i amb menys estrès. Per mi, l'objectiu de l'ordre, al final, és això, no? De tenir un espai, d'organitzar, de pensar un espai on tu t'hi sentis a gust, sempre. I això no s'aconsegueix fent una gran sessió d'ordre d'un dia, de dir, vinga, va, m'hi poso i vinga, 4 hores a tope. No. Per mi s'aconsegueix creant hàbits que es mantenen en el temps, no? Ja sabem que crear un hàbit i mantenir-lo en el temps no és fàcil, val? Però avui us dono algunes idees per poder-ho dur a terme. Per dir quins errors cometem, sobretot com podem crear sistemes senzills que ens ajudin a viure d'una manera més, en un entorn més organitzat de forma natural, no? Llavors, primer m'agradaria plantejar per què. Tu t'has plantejat mai per què et costa mantenir l'ordre? Per què?
Quina pregunta més interessant.
No, és que és important, no? De dir per què no... Per exemple, ara no sé si és el teu cas, no? Però per què no arribo a l'hora? Sempre em retraso tant. O per què m'oblido l'esmorzar? O per què dic, va, faré el llit, però me'n vaig a casa sense fer el llit? O per què quan obro l'armari no tinc el que vull, no? Per què ens costa mantenir aquest ordre?
Per la rutina, no?
Exacte, no? Clar, és una mica...
Si tenim una rutina, totes aquestes coses no passen.
Exacte.
Però la rutina és bona, perquè també he sentit a dir que és molt moure'ns dins la nostra zona de confort, que llavors quan sortim d'aquí, clar, no sabem fer-ho d'una altra manera. I llavors ens passa això, Marta.
Clar, jo ho trasllado molt a hàbits quan has de complir un horari. De quan estiguem jubilades, Mercè, pues segurament haurem de complir un horari i anirem sense rellotge, segurament, no? Però quan en una certa etapa de la vida hi ha unes obligacions que has de complir amb uns horaris, ja sigui perquè tens nens, perquè tens feina, pel que sigui, no? Perquè t'has apuntat a un curs de no sé què i tot això ho has d'ordenar d'una manera perquè arribis a tot i sense estressar-te. No? Llavors, els tres motius que jo penso que és perquè ens costa mantenir l'ordre són motius que es repeteixen molt sovint i us en diré tres, val? El primer és que tenim unes expectatives irreals. Imaginem l'ordre com un estat final, no? O sigui, imagineu això ordenat doncs, com una foto de revista. Però per mi l'ordre és un procés, no és un destí. No? Llavors és anar processant tot allò que volem per arribar al destí. L'ordre és dinàmic, canviar amb nosaltres, amb les nostres rutines i amb les nostres etapes de vida, com et deia abans, depèn de l'edat en la que estiguis, doncs tindràs unes obligacions, unes rutines i uns hàbits. Llavors, ser conscients de tot això i no esperar un ordre irreal. El segon motiu és que els sistemes que creem potser són massa complicats, no? O ens imaginem un sistema, jo per exemple penjo coses a Instagram i clar, Instagram ja saps que és rapidesa, llavors ho faig molt ràpid, pim-pam, no? I llavors potser algú diu, ai, jo vull fer-ho igual de ràpid, però és que no és real, no? Llavors tenim uns sistemes que veiem com ho fan els altres i potser per nosaltres són complicats i massa ràpids. Per tant, si per guardar un objecte hem de fer 3 passes, segurament no el guardarem, el deixarem allà. Si per mantenir un espai ordenat hem de dedicar massa temps, segurament ho deixarem per demà. I demà es converteix en la setmana vinent i així anem fent. Val? Per tant, sistemes que no siguin complicats. I el tercer motiu és l'acumulació constant. Hem de prendre consciència que vivim envoltats d'objectes, de compres impulsives, perquè bueno, tenim a l'abast botigues i botiguetes que tenen uns preus que, bueno, mira, això 3 euros, això 2 euros, i sembla que...
I ja no t'explico les aplicacions per internet.
Ah, sí.
Aquestes, vamos, s'emporten la palma.
Sí, sí, senyora. Llavors, tens tot com molt a l'abast, no?, aquesta despesa, que el que no ens veiem és que estem gastant temps, estem gastant diners i estem envaint el nostre espai d'objectes que segurament no els hi donarem tot l'ús que nosaltres hem posat en el nostre imaginari, en les nostres expectatives, no? Vivim d'expectatives moltes vegades, no? O sigui, ets més feliç un divendres o un diumenge a la tarda. Per què? Perquè el divendres tens expectativa de tot el cap de setmana, no? I el diumenge a la tarda és, bueno, va, demà ja és dilluns, però encara estàs a cap de setmana el diumenge, no? Llavors, les expectatives són molt importants. Llavors, l'acumulació constant a l'hora de comprar coses, perquè tenim unes expectatives, si em compro això, faré això, seré allò, seré més o seré menys, tal, doncs tinguem clar que les coses que entren a casa i no surten fa que l'ordre no es pugui mantenir. Si entren moltes coses i no en surt cap, ja sabem què passa.
És difícil.
Llavors, per si no ha quedat prou clar, us posaré 3 exemples de reals de desordre, a veure si algú s'identifica amb ells i com solucionar-los. El primer és un que m'encanta, que és un clàssic, que l'he vist a moltes cases i que ja quan el veig dic, bueno, vamos a por ello, sí, m'encanta. És la cadira de la roba. No et preguntaré si la tens o no, perquè són preguntes íntimes, però aquesta és la famosa cadira on s'acumula la roba ni bruta ni neta. Atenció, això és un clàssic, eh? I m'ho he trobat molt sovint. No és un problema de mandra, és un problema de sistema. I és que aquesta cadira existeix perquè no tenim clar què fem la roba, que no està per rentar, però tampoc està per tornar a l'armari, no? És com que algú ha creat aquesta teoria de la roba semi.
Aquesta és boníssima, Marta, eh?
Home! A veure, sota el meu parer, la roba o està neta o està bruta. No hi ha terme mig. Si no està tacada, si no fa mala olor, te la pots tornar a posar? I per què no la pots tornar a penjar o a doblegar al costat d'una altra roba? No li passarà res. Es pot guardar a l'armari. Però què passa? És més còmode no prendre aquesta decisió. No?
Perquè... ja ho faré un altre dia. El clar, dia que m'hi posi ja ho separo.
No, però no estàs decidint. Tu al final del dia, quan treus la roba, has de decidir. A veure, m'ho trec això. Està brut, fa mala olor, tal, a rentar, pum. Decideixes cada peça de roba i és molt més còmode no decidir-ho. Ho trec, ho deixo a la cadira i me'n vaig al sofà. No? Doncs no, això no pot ser. Hem de prendre aquesta decisió perquè deixar-la a la cadira ens fa sentir menys culpables, no? De dir, bueno, si la guardo a l'armari però me l'he posat, però bueno, però no està bé. És com que algú ens està observant, no? Hi ha la policia de l'armari que ve a dir-te, ep, has guardat aquí una cosa que no toca. No, no passa res. Fa mala olor? No. Està tacada? No. Doncs pots tornar-la a guardar.
Que és un segon.
És un segon. Fins i tot, mira, et diré, si dius no, això no és per mi, doncs habilita un lloc a l'armari on guardar aquesta roba mig plegada, de dir, mira, doncs tinc una calaixera, doncs a sobre aquesta calaixera de dins de l'armari deixaré aquestes peces de roba que estan semi, que me les puc tornar a posar un altre dia. Val? Però aquesta cadira de l'habitació del dormitori hauria de desaparèixer. Val? Per tant, per mi la solució és decidir cada dia en acabar el dia si la roba torna a l'armari o va al cubell de rentar. Cada dia. És un sistema i un hàbit. El segon exemple és el calaix de la cuina que engoleix tot. Tisores, piles, gomes, factures, tíquets del súper, cargols, llapisos, claus...
Com ho saps, eh?
Home!
Has estat a moltes cases, a moltes
llars. I encara em deixo coses, però bueno, la típica cosa que tens per reparar, no? Aquella cosa que és, ai, haig de posar...
On t'ho guardo això?
Sí,
mira, aquí.
Aquí, no? Ja ho faré. Ja ho enganxaré, que s'ha trencat d'una cantonada, ja ho enganxaré. Doncs és el calaix on van a parar totes les coses que no sabem on posar. I el problema no és el calaix en si, sinó la falta d'aquestes categories i de límits. Quan un espai no té una funció clara, es converteix en un imant de caos. I com que és un calaix, el tanquem i no el veiem.
Ja queda.
I això fa que encara sigui més fàcil anar-hi deixant coses, no?
I cada vegada en trobem més, eh? Cada vegada que l'obrim hi ha més coses. I dius,
exacte,
què ha passat aquí, no?
És un calaix
que ha vingut a deixar les coses.
Total, perquè ningú ho veu, però bueno. Llavors, la solució pràctica és definir categories petites i concretes. Per exemple, eines petites, material d'oficina, piles i cables, objectes de reparació, no? Això que dius, ho haig de reparar, doncs els poses tots juntets. I dins del calaix utilitzar separadors, caixetes que delimitin cada categoria, no? I quan hi ha aquests límits físics, també hi ha límits mentals, vulguis que no, tu mateix ja t'imposes de dir, no, això no va aquí, tal. I quan un objecte no encaixa en cap categoria, què dic sempre, Mercè, és senyal de que no hauria d'estar.
A les escombraries directe.
Exacte.
O al reciclatge, depèn de que sigui,
sí,
clar.
Sí, però ha d'estar fora d'allà. Llavors, el tercer i últim exemple és la taula del menjador sempre plena.
Aquesta m'encanta.
Això, és que clar, són tres punts que jo ja sé que fan
has
pupa.
Has dado.
Però és que és així. La taula del menjador és un espai de pas i, per tant, és molt vulnerable al desordre. Val? Llavors, hi deixem les cartes, les motxilles, les claus, les bosses, les joguines, tot el que portem a les mans quan entrem a casa...
Que no sabem què fer.
Acaba allà, no? I el problema és que no hi ha una rutina d'entrada, no hi ha un lloc on deixar les coses i l'objecte més proper és on deixem tot el que portem. Llavors, la solució pràctica per mi és crear un circuit d'entrada. És a dir, tu entres i surts cada dia de casa, per tant, has d'habilitar un espai on deixar les coses que necessites quan surts i les que has de deixar quan entres. On van les claus? On va la bossa? On deixem la correspondència, les motxilles d'extraescolars... Si cada element té un lloc assignat i el lloc és fàcil d'utilitzar, evidentment, si em poses un armari i em dius l'estanteria dalt de tot, serà... no serà fàcil, doncs aquesta taula deixarà de ser el punt de descàrrega. Potser podem afegir un moble a l'entrada o tan sols un prestatge, uns ganxitos, uns penjadors, uns... Per petit que sigui, amb una safata per la correspondència, un penjador per les bosses, un bol per les claus i una cistella pels objectes dels nens, poden transformar aquest espai i ja hi haurà un lloc on deixar totes aquestes coses. Llavors, si t'hi fixes, Mercè, aquests tres problemes de desordre tenen un element en comú. I saps quin és? I és que en les tres coses no tenen el seu lloc. I per això acaben escampades. Els tres exemples que t'he posat...
I en podríem posar molts més, eh? Perquè sí, si comencem ara a buscar cada habitació i el lavabo...
Sí.
Ja?
Però clar, aquests espais visualment, quan tu entres a l'estança, fan que visualment et generi sensació de desordre. Diguis, això està desordenat. Entres al dormitori i la cadira arrebossada de roba, de tota mida, sense plegar, no plegar, la taula del menjador plena de coses, tot plegat, vull dir, i el calaix de la cuina perquè el tanquem, però també hi ha superfícies de la cuina que acaben fent racó i aquell racó acaba creixent no saps com, no? Llavors, us deixo ara sí unes estratègies per crear hàbits d'ordre duradors. Tot això era per motivar-vos, fins ara.
I per prendre consciència, perquè exacte, potser ho fem de manera tan automàtica que ni tan sols ens hem parat a observar i a mirar.
Sí, això és un tema que m'alegro que el treguis perquè últimament, o sigui, jo veig que moltes persones, que potser és d'això del que es tracta i jo no ho entenc, però fem servir casa com el lloc on vaig momentàniament, dino ràpid, dormo poc i me'n torno a anar, no? Llavors, doncs, potser no va d'això, potser va de valorar la sort que tenim, de tenir una casa i potser no cal estar... Evidentment, si estem treballant o estem fent alguna activitat fora de casa, però intentar valorar que estem a casa, que no cal sempre estar fora de casa i fent coses per estar contents i feliços, no? També podem passar una estona a casa nostra, que per moltes persones potser és com, ostres, estic a casa, estic tancat, estic agobiat. No, potser és que necessites refer aquest espai per sentir-t'hi més a gust, no? Clar. Llavors... intentar buscar que ens sentim a gust a casa nostra. I si no ens hi sentim, mirem a veure què passa, què podem millorar, no? Llavors, les estratègies per crear aquests hàbits d'ordre que siguin duradors. El primer seria reduir abans d'ordenar. És superimportant. No podem crear hàbits d'ordre si tenim masses coses. Això és així. I sé que trigarem temps a fer les decisions, perquè decidir què ens quedem, què no, és prendre decisions i mentalment és esgotador. Però s'ha de fer si volem tenir ordre. Perquè un espai saturat genera també saturació mental, no? En canvi, un espai amb aire facilita l'ordre i fa que els hàbits siguin més sostenibles. I no cal fer grans sessions de despreniment, sinó anar buidant raconets, mica en mica, quan tinguem un moment, i això farà la diferència, val? Si un dia no tens temps de buidar i d'ordenar, no passa res. Simplement descartes un dia i un altre dia et poses a ordenar. No passa
quan
res.
Comptes està molt mòbil,
sí, senyora.
Doncs mira, ens pot aportar molt més aquella estona d'ordre amb nosaltres mateixos. Si no, fem la prova,
sí,
com ens sentim?
Sí, donem-li importància a això, perquè a vegades doncs, no ens en recordem del que ens ha costat de comprar aquell moble, de mantenir aquell moble, i quan l'obres està desordenat, estan els calaixos que no... Doncs és una llàstima, perquè vas dedicar-hi un temps a buscar el moble. Quan va arribar a casa feia aquella olor de net, tot, saps? I era de nou. I ara és com, bueno, el tinc allà ple de coses i no el vull ni obrir perquè estan els calaixos a petar. Doncs no, torna a estimar aquell moble que et va agradar tant comprar en el seu dia, no? Llavors, el segon punt seria crear casetes pels objectes, que cada objecte tingui el seu lloc assignat. El tercer, aplicar la regla dels 2 minuts, que aquest és, si una cosa es pot fer en menys de 2 minuts, fes-la immediatament. Crear rutines curtes i diàries. No fer grans sessions, com et deia, sinó petites rutines. 5 minuts d'abans d'anar a dormir, recollir superfícies, una rutina d'entrada a casa, deixar la pica buida cada nit, coses així. Fer que l'ordre sigui visualment fàcil. Cistelles etiquetades, prestatges accessibles, poques coses a la vista, i com menys decisions hagis de prendre, més fàcil serà mantenir l'hàbit. I per últim, revisar els sistemes cada 3 mesos. La vida canvia, les nostres rutines i hàbits també. Llavors, fer una revisió de tot allò que hem fet, que ja no funciona, i reforçar el que sí. Per tant, jo us diria, com he començat, que l'ordre no és un objectiu estètic, és una eina de benestar. No es tracta de tenir més disciplina, sinó de tenir millors sistemes i crear un sistema senzill i pensat en nosaltres i a la nostra vida, perquè així l'hàbit durarà.
Doncs moltíssimes gràcies per tots aquests consells, com sempre, que ens dones des de Vida Ordenada Oficial. Marta Oliva, moltíssimes gràcies. Hem pres nota, espero.
A vosaltres, bon dia.
Bon dia.